Volem fer ara és parlar-vos d'un país veí, un país que alguns han arribat a afirmar que veuen des de Formentera en alguna ocasió. Estem parlant d'Algèria, i és que aquest estiu han arribat fins a 14 barques provenents d'aquest país nord-africà a les costes de Formentera. No comptem ja les que han arribat a Eivissa o altres bandes de les Balears, o fins i tot han tocat costa a la Cantina. De fet, avui estem pendents de confirmar si hauria arribat una altra barca avui a Formentera. I volem abordar la situació política i social a aquest país amb la Lourdes Vidal, que és la directora de l'àrea de Món Àrab i Mediterrani de l'Institut Europeu de la Mediterrània. Bon dia, senyora Vidal.
Bon dia, molt bon dia.
Mira, ras i curt, per què agafa els algerians, per què agafen algerians barques i venen cap a les nostres costes?
A veure, d'entrada hi ha un flux de, diguem, de sortida de persones des del nord d'Àfrica que hi ha sigut sempre, sobretot són joves, que viuen una situació de força frustració pel fet de que tenen moltes dificultats per trobar feina, els nivells d'atur, sobretot entre ells de la joventut, formada, diguem, educada, amb diplomes universitaris, amb titulacions, és molt més elevada que en cap altra regió del món. Diguem, és una dada que és molt característica d'aquesta regió, i això ja explica d'entrada que hi hagi un flux constant de sortida de persones que intenten arribar fins a Europa buscant, diguem, una perspectiva de futur, no?, de vida, de laboral i fins i tot de construir una vida, diguem, emancipada, no? D'altra banda, s'hi afegeix que Algèria viu una situació, diguem, d'inestabilitat política i social molt important des del passat mes de febrer. Fa més de 35, probablement ja deu ser 36 setmanes que els algerians surten cada setmana al carrer per reclamar un canvi en el sistema polític. Primer va ser una protesta motivada pel fet de que el president Abdelaziz Bouteflika, que havia estat president durant 20 anys al país i que a més estava en unes condicions de salut molt precàries, es tornava a presentar a les eleccions presidencials, ja havia guanyat unes eleccions presidencials, diguem, sense fer campanya, però amb una situació, diguem, de salut molt precària, i va ser una mica la gota que va fer vessar el vas i que va portar la gent a sortir al carrer, no? Això no ha estat només, diguem, el punt final, perquè van aconseguir que Bouteflika sortís, però vam veure ràpidament com el poder, no?, algerià, reaccionava i d'alguna manera intentava capejar el temporal, no?, intentar limitar les perspectives de canvi d'aquest sistema, no? I, de fet, per això és pel que els algerians continuen sortint, no? No només per a raó de demandes socioeconòmiques, de possibilitats d'oportunitats laborals, de millors condicions de vida, però sobretot perquè volen una capacitat real de decisió dins dels afers polítics de l'Estat, no? I això implica un canvi de sistema i sobretot un capgirament de les elites polítiques, militars i econòmiques que ostenten el poder al país, no? De fet, ara, per exemple, aquesta darrera setmana ha esclatat una protesta entre l'estament judicial, que és una cosa força curiosa, no?, força imprevisible i, a més, força estranya, que sigui el mateix estament judicial que normalment, a més, també a Algèria, i sobretot Algèria ha tendit a ser més aviat conformista, no?, i a plegar-se bastant al poder. Doncs sí que és veritat que hem vist aquests darrers mesos que hi ha hagut detencions de figures polítiques molt vinculades al règim i tal, i ara estan fent una protesta, han tancat els jutjats perquè el que volen és més independència, no? Llavors, hi ha un pols molt gran entre el carrer, entre determinats sectors de la societat i l'àmbit de les elites politico-militars i econòmiques que volen d'alguna manera controlar aquest procés perquè el canvi sigui un canvi mínim, més aviat cosmètic i molt controlat.
Els algerians van patir una cruenta guerra civil als anys 90, una guerra brutal. Recordem, no?, com quan corregeix-me si no és així, quan l'exèrcit no va acceptar, doncs, la victòria del FIS, no?, dels islamistes a unes eleccions democràtiques. Des de llavors no han tingut apenes moments de distensió, moments d'estabilitat, i fins i tot durant la primavera àrab, doncs, que va assetjar doncs, tot el nord de l'Àfrica fa 7-8 anys. Algèria potser se'n va mantenir, bé, també va ser, però estem visquent ara l'autèntica primavera àrab d'Algèria.
A veure, quan comencem a parlar de primaveres, d'estius, de tardor, sempre estem donant un caràcter molt estacional a uns moviments de protesta que moltes vegades tenen una dimensió de molta llarga durada. No? En el cas d'Algèria, és veritat que sempre s'ha dit el mite de la no primavera àrab a Algèria, no? L'any 2011, però sí que és cert que en aquell moment també hi va haver protestes al carrer. De fet, Algèria és un país on hi ha hagut, diguem, protestes constants, no? Hi ha una cultura de la protesta força important i força arrelada, és a dir, és un país on la gent es manifesta i es queixa força i prou sovint, no? El que passa és que Algèria també té unes condicions, diguem, particulars respecte a altres països que sí que van viure una onada de protesta forta i un canvi o un intent de canvi de sistema en aquell moment, no? Perquè Algèria és un país que és molt ric en recursos naturals,
sí, sí.
I per tant l'Estat en un moment donat té capacitat per respondre intentant, entre cometes, comprar pau social. És a dir, el que va fer en aquell moment, el 2011, davant de les protestes, és crear una sèrie de llocs de treball adreçats als joves, donar subsidis a l'habitatge, és a dir, intentar contentar la gent amb algunes demandes de les que tenien, sobretot de caràcter socioeconòmic, perquè això desactivés l'instint de protesta. No? Això, evidentment, sí que actua d'alguna manera com a tallafoc, no? Però això no vol dir que les protestes es desactivin completament. De fet, ja fa uns anys, abans de que esclatés, diguem, la protesta actual al mes de febrer del 2019, ja fa anys que estem vivint una sèrie de protestes, no?, que tenen un caràcter, fins i tot podríem dir, ambiental, no?, al sud del país, on es va començar a intentar impulsar uns projectes de fracking, no?, per treure el gas d'esquist, no?, i això té un cost ambiental, com sabem, important, doncs moltíssima gent va sortir al carrer i han sigut unes protestes importantíssimes. Nosaltres no hi hem parat atenció, però han sigut unes protestes importantíssimes que, a més, només reflecteixen també aquest permanent descontent que hi ha de la població envers la classe política i la classe dirigent. No? Llavors, no podem dir que Algèria hagi estat absolutament aliena al que va passar a la regió. Sí que és veritat que les elites han tingut capacitat i l'Estat ha tingut capacitat de comprar pau social, però ha arribat a un punt en què la corda s'ha tensat massa. No? El moment... Sempre hi ha una gota que fa bé salvar, no? En tots els casos, i en aquest cas és l'intent de tornar a presentar Bouteflika a un altre mandat, després de que ja hagués passat un mandat en el qual, diguem, no representava una visibilització del governant d'Algèria per les enormes limitacions de salut que tenia.
En relació a als recursos naturals, un país ric com és Algèria, almenys en recursos naturals, dues qüestions. El fet, doncs, que hi hagin països dependents a Europa, grans països d'aquest gas i petroli, fa que el focus no estigui posat mediàticament d'una forma incisiva, doncs, com per exemple l'exemple doncs, a Venezuela, no? Que a Venezuela hi ha 4 manifestacions i a Espanya doncs, obren capçaleres de diaris amb això. El fet doncs, que tingui l'aixeta de l'energia d'alguns països europeus fa doncs, que Europa doncs, resti una miqueta al marge del que passa a Algèria, per una banda això, i per una altra, si aquests recursos es redistribuïssin bé, Algèria seria un país de classes mitges que podria, en fi, que podria doncs, donar benestar a la majoria de la seva població?
A veure, d'una banda, efectivament hi ha una enorme dependència i és curiós com a mínim, no?, per dir-ho d'alguna manera, que tenint en compte el que comentava al principi de tot, no?, hi ha vegades que des de Formentera es pot veure la costa algeriana, no?, la proximitat geogràfica, el vincle energètic que té Espanya en general envers Algèria, el que fa pensar és que és molt estrany que no estiguem fixant-nos una mica més en el que passa. No? El que també ajuda a explicar aquesta dependència és en el que apuntaves, no? En una certa tebiesa, no? Una certa fredor a l'hora d'afrontar el que està succeint a Algèria. És a dir, a banda d'alguna declaració més de caràcter probablement simbòlic per part del Parlament Europeu, que té més tendència a fer aquest tipus de manifestacions més de suport al moviment de protesta i de demanda de respecte dels drets de les persones, hi ha hagut molt poca reacció, si no gens, i a més hi ha molt poca atenció mediàtica. No? Clar, jo penso que potser els periodistes no haurien de plegar-se, no?, a aquests paràmetres de dependència, però sí que és cert i és curiós és que hi ha un enorme buit, no? Hi ha molt poca atenció respecte al que està passant a Algèria, quan per nosaltres directament és enormement important, perquè depenem, no?, energèticament d'Algèria. Per tant, també fa pensar que això, no?, que una mica Europa prefereix que es mantingui un statu quo, que no es produeixi un buit de poder i que, diguem, les coses més o menys se sostinguin amb una mena de procés molt, molt, molt controlat, que d'alguna manera garanteix el subministrament de recursos, no? D'altra banda, el que comentaves sobre els recursos ben distribuïts, no és tant els recursos ben distribuïts com fer una bona gestió de les rendes que s'obtenen per aquests hidrocarburs, no? I això és el que Algèria històricament no ha fet, no? Això també és un mal molt endèmic de molts estats rendistes, en què no hi ha una diversificació de l'economia, no s'inverteix en altres sectors econòmics, el sector dels hidrocarburs és un sector que genera relativament molt pocs llocs de treball, no? Per tant, diguem, això és un llast per l'economia del país, no? Això d'una banda. Per tant, diguem, el gran problema és que Algèria no ha fet els deures aprofitant aquests diners per desenvolupar altres sectors econòmics del país, no? I això és una gran falla. L'altra qüestió és que un dels grans problemes és la manca d'integració econòmica entre els mateixos països del Magreb. És a dir, si veiem que Marroc i Algèria tenen encara una frontera tancada, diguem, des de l'any 94, això dona una mica la pista de quina és la pobresa de les relacions comercials entre aquests països, quan en realitat podrien ser, són països veïns, on a més les economies són molt complementàries. I per tant, podria haver-hi un intercanvi comercial molt, molt fluid i molt profitós per tots dos cantons, no? Tant per exemple per Marroc com Algèria i també amb altres països del Magreb, no? Per tant, el primer que hem de lamentar és que no hi hagi aquesta major interacció, evidentment política, però també sobretot econòmica, no?, entre aquests països del nord d'Àfrica, no?, i que no s'aprofiten les complementarietats entre els diferents països que existeixen. D'altra banda, que no és només ben distribuïts els recursos, moltes vegades sí que es distribueixen, diguem, alguns beneficis com a forma, diguem, d'alguna manera de comprar pau social, però no és tant redistribuir, diguem, aquests beneficis, sinó també reinvertir-los bé per fer evolucionar altres sectors de l'economia, sigui l'àmbit agrícola o sigui la indústria, no? I això és una de les grans lacres del sistema econòmic algerià.
Bouteflika és una autèntica mòmia vivent, no?
Sí. Bueno, a veure, clar, ell va tindre un accident cardiovascular ja fa anys. Uh-huh. Va quedar sobretot molt afectada la parla i la mobilitat. Clar, aquí, diguem, des de fora, vull dir, no tenim capacitat de, diguem, d'avaluar, almenys jo no la tinc, no? Personalment, la capacitat d'avaluar en quin estat, diguem, cognitiu es troba.
Bueno,
no?
En qualsevol cas ja és una persona major.
Però és una persona
i
molt gran.
Sí.
Clar, ara la qüestió està és en el recanvi.
En el recanvi.
No? Ara hi ha unes...
Això preocupa Europa?
Bueno, jo crec que mentre es plantegi tal com es planteja ara, no? Veurem què passa amb aquestes eleccions, és a dir, el poble que està, diguem, al carrer no veu amb bons ulls aquestes eleccions, perquè el que veu és una repetició, un reguitzell de candidats que no deixen de ser una rèplica d'aquest poder algerià, no? Veiem, per exemple, que un dels favorits és Ali Benflis, que sí que ha estat rival de Bouteflika, però alhora era un rival d'alguna manera una mica artificiós, no? Era un rival domesticat o un rival, diguem, que al final tots surten del mateix lloc, no? Tots surten d'aquest partit únic i d'aquestes elites, diguem, que van fer la independència, que encara estan dominant el país, no? Llavors, bueno, jo crec que l'opinió pública no veu en aquest procés electoral una possibilitat de canvi real, no? En canvi, probablement des d'Europa, un pseudocanvi, no? Un canvi molt limitat, molt petit, o pràcticament poc canvi, però que els statu quo es mantingui, d'alguna manera, millor. Sobretot tenint en compte que en molts casos doncs, bueno, les situacions d'inestabilitat porten a buits de poder, porten diguem, alternatives més complexes, porten a situacions de conflicte i que, evidentment, diguem, això no només afegiria més llenya al foc a una regió ja molt vulnerable de per si, sinó que, a més, podríem posar en perill diguem, qüestions estratègiques com el subministrament d'energia. Per tant, és obvi pensar que la Unió Europea tendeix a ser molt conservadora en aquest sentit i Europa en general tendeix a ser molt conservadora en aquest sentit i intentar que, bueno, que els canvis no siguin massa dràstics per tal de poder mantenir d'alguna manera el statu quo.
Molt bé, ja anem acabant a Lourdes Vidal. Una darrera qüestió. Quina és la relació dels algerians amb la seva diàspora? O sigui, els nois joves o no tan joves que agafen barques per viatjar fins a Espanya, entenem que, que el seu destí final no és Espanya, sinó que és anar més doncs, al centre-nord d'Europa. Hi ha una relació molt fluida avui en dia amb les xarxes socials. Això doncs, no cal en fi, qüestionar-ho. Però com és la diàspora? Com influeix la diàspora? Una diàspora doncs, que viu en països doncs, amb democràcies consolidades, amb unes llibertats que potser no són tan evidents a Algèria. Hi ha una influència, ho veiem, per exemple, en el cas iranià, no? Com Iran, com a Iran doncs, sempre es diu doncs, que hi ha doncs, l'amenaça del fonamentalisme islàmic, però al mateix temps les joventuts iranianes són, en molt cas, són modernes, prooccidentals, etc. Això també passa a Algèria?
A veure, d'una banda, jo crec que la comparació amb Iran no és afortunada, perquè a Iran tenim una diàspora que, i en bona part, és exiliada política. No? I llavors està contra la República Islàmica i, per tant, hi ha un exili polític molt més clar. No? En aquest cas, la diàspora algeriana, podem parlar de, diguem, és una diàspora que ve de, diguem, de naturaleses molt diferents. I tenint en compte, a més, que hi ha hagut, diguem, històricament un vincle Europa-Algèria molt fort, que Algèria va ser una província francesa en el seu moment, no? I per tant, diguem, hi ha ciutadans que són algerians i són francesos, és a dir, que hi ha uns certs elements, no? I que hi ha una tradició d'algerians a Europa molt gran, no? Vull dir, i que implicats en afers europeus directament, no? Des dels algerians que van participar a la Guerra Mundial, vull dir que està a més en una pel·lícula d'indigents, però que, vull dir, és una història molt llarga, molt intensa, i per tant jo crec que la diferència amb Iran és molt clara. A més, penso que no és tan, és a dir, evidentment que hi ha una massa crítica que se sent vinculada a Algèria que viu a Europa i que això té un efecte, no? Però també crec que ara el procés de protesta hem d'entendre i l'hem de vincular a les arrels internes. De vegades tenim una tendència a pensar que tot el que és revolucionari, d'alguna manera, no? Tot el que és un espero de canvi, és instigat des de fora. No? Sempre hem de pensar que Europa, d'alguna manera, tendim a pensar que Europa, d'alguna manera, porta el bé al món, no? Dóna lliçons, ensenya o inspira. No? Jo crec que la revolta algeriana és molt autèntica i és molt autòctona, respon molt a una iniciativa interna i evidentment que la diàspora pot tenir un efecte fins i tot de caixa de ressonància, no? O d'enfortiment d'això, però també és veritat que moltes vegades, diguem, tendim a menys tenir, no? Aquest element intern autòcton, no? I fins i tot diria espontani de la pròpia gent local, no? Crec que aquí els protagonistes de veritat són els que surten cada divendres al carrer i aquests són els algerians que viuen a Algèria, no? Després hi haurà dins d'Europa i sobretot a França, on hi ha una comunitat algeriana molt important, no? Bueno, hi haurà opinions que podran empènyer, que podran sensibilitzar, que podran inspirar, que podran contribuir, no? Però crec que el nucli, no? I la voluntat i la energia prové de l'interior, no? I crec que aquí és la gran virtut també.
Això és el que volíem saber. Moltíssimes gràcies per haver-nos donat aquesta perspectiva des de l'interior, una miqueta, d'Algèria, per conèixer una miqueta més el país de provenència de tots aquests migrants que ens han estat arribant aquest estiu aquí a Formentera. Hem parlat amb Lourdes Vidal, directora de l'àrea Món Àrab i Mediterrani de l'Institut Europeu de la Mediterrània. Bon dia.
Molt bon dia, un plaer. Fins la propera.